Encet amb la nostra tertúlia ciutadana, avui us acompanyen na Maite Ferrer, na Serena Maduzzi, també tenim una nova incorporació. Benvinguda, Merche, com estàs?
Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí amb altres avui.
Bon dia a la resta de companyes.
Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
El 8M, avui divendres, el Dia Internacional de la Dona. Hi ha un grapat de coses a fer. Durant la jornada d'avui hem començat a les 10 del matí amb aquest taller de pancartes que es feia a la plaça, organitzat per Espai Dones. També a les 11 hi havia una taula informativa d'aquesta organització feminista. Lectura teatralitzada que s'estarà fent en aquests minuts, i arribarem a les 12 del migdia amb una batucada del grup Colobrària d'aquí de Formentera, que estan a totes i també estaran, perquè com no podia ser d'una altra manera, en el Dia Internacional de la Dona. A les 12 hi ha la concentració, poc després hi haurà també la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona. I també un poc amb la incògnita de saber si tots els partits polítics de Formentera aniran a aquesta manifestació feminista, perquè ahir van dir que sí PSOE, van dir que sí Compromís, van dir que sí Gent per Formentera. El PP va dir que encara s'havia d'acabar de pensar, depenent del contingut d'aquest manifest. La pel·lícula d'aquest cap de setmana, El Orden Divino, també té molt a veure amb el tema feminista, sobre les sufragistes suïsses que fins l'any 1971 no podien votar. Tan civilitzadets que ens els imaginem, els suïssos, no? Demà dissabte tenim la cinquena cursa solidària per la dona. Deim solidària perquè els ingressos d'aquesta cursa aniran a parar a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Les sortides a les 11 del matí a la plaça de la Constitució. Després hi ha una paella, gran paella popular. 15 euros als adults, 10 euros als infants. També els sous aniran a parar a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Això és el que hi ha. Llavors vull saber com ho veieu vosaltres, tot plegat, la jornada d'avui, el que ha passat durant aquest any, no? Després d'aquella concentració inèdita de fa un any a Espanya i també a Formentera. Vosaltres mateixes.
Amb el canvi polític penso que ara es notarà que estem una mica desigualdades, no? Necessitem que la bretxa salarial que es posi en una posició més adient a la nostra feina, perquè el 25% dels homes estan cobrant, el 25% de les dones estan cobrant menys que la resta, i això s'està notant, no?, en els sous.
El 25% de les dones es dona la circumstància que cobren menys que els homes.
Sí, per la mateixa feina. Estem cobrant menys, no? I ja fa molts anys que estem reivindicant això, no? De que la feina que fem és exactament la mateixa que els homes. Tenim la mateixa preparació universitària, acadèmica, professional, però encara no s'està demostrant en el salari que la nostra feina és la mateixa que la d'un home. Penso que aquesta és una part molt important que estem reivindicant en el dia d'avui.
Sí, i només aquest, jo crec que aquesta bretxa salarial només és una demostració de com s'està gestionant la diferència entre homes i dones. És una de les cares, no? la part salarial, però hi ha molt més, hi ha moltíssimes més diferències, i a poc tenim que acabar amb aquestes diferències. És una qüestió cultural, bàsicament, ho sabem. És una qüestió cultural que després se refleixa en un aspecte econòmic i polític. Però, bàsicament, tenim que començar des de les petitets, des de l'escola. Si en la casa, en les famílies i en la educació aquesta diferència no se pone a zero, pues seguiran. És algo muchísimo más profundo que luego se manifiesta en estas dimensiones laborales y económicas, políticas, pero hay muchísimo más que trabajar. Estamos al principio, todavía estamos al principio.
Todavía estamos en ello. El hecho de que la mujer pueda ser madre y que ocupe todavía mucho de su tiempo en cuidar a sus hijos, esto está creando en ella, un retroceso, porque si una mujer voluntariamente ya es la que se ocupa de sus hijos, la que se ocupa de la casa, la que se ocupa de las tareas familiares, ella misma se está creando esta desigualdad. Entonces, ¿el empresario qué es lo que está pensando? Que una mujer no va a estar a la altura de las circunstancias cuando todavía está aplicando el trabajo de la casa, las tareas domésticas y de los hijos, más que su pareja, en el caso de un hombre, ¿no?
También.
Entonces, nosotras mismas a veces estamos creando esta desigualdad, ¿no? Con las ocupaciones familiares y la educación de los hijos. Luego con lo de los hombres que pueden pedir su permiso de paternidad y no lo hacen. Y ahora con la nueva política sí que se sabe que un hombre puede pedir muchos más días de descanso laboral, de excedencia laboral, ¿no? Para cuidar a sus hijos. Pero no se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Claro que no hay cultura.
És la cultura, no? Que la gent no...
En dies com avui té una importància, des del meu punt de vista, molt relatiu que els partits polítics assisteixin o no a una manifestació. Perquè n'hi ha que hi van, però després, si tenen càrrecs de poder, no fan res per millorar la situació, i n'hi ha que no hi van i tampoc faran res, o que sí ho faran. És a dir, sortir amb una fotografia de lo que passa el dia 8 de març està molt bé a nivell polític, i més si hi ha unes eleccions ara en portes, però realment... No es tracta de veure qui crida més o qui fa un eslògan més polit, sinó que després això realment s'apliqui en la legislació i es donen passes endavant, cosa que si la pregunta que feia en Pepo era de l'any passat fins ara quins avanços hem tingut, molt pocs per no dir ningú. Estan com estàvem.
Al revés. Yo creo...
Al revés, ¿per què ho dius?
Porque yo creo que ahora mismo lo que está pasando... A nivel político, europeo, no hablo solo de España, porque meto dentro también Italia y tela marinera. A nivel, esta oleada de derecha, que está derecha extrema, ojo, no estoy hablando de una derecha centro-derecha, estoy hablando de una derecha extrema, o sea, que está aterrizando sobre nuestra actualidad, nuestro momento. Creo que parte de esta fuerza que está cogiendo la derecha es también una fuerza en contra de las mujeres. O sea, lo que es la equiparación de derechos de las mujeres es una cosa que asusta mucho. Es innegable, asusta mucho. Entonces, es normal que ahora haya partidos políticos donde buenísima parte del programa político que tienen es... volver atrás, a volver al control de la mujer. Porque en el momento que yo controlo si puedes generar un hijo o no, si yo controlo si te puedes separar de tu marido o no, si te controlo todos estos ámbitos, yo estoy teniendo un control sobre las mujeres. Estoy teniendo un control sobre un colectivo entero. Entonces, pues, mi opinión personal es que la manifestación de gana de volver a una situación... cerrada, una situación que oprime, pues es una demostración de que las mujeres dan miedo. Las mujeres te están dando miedo. Somos un colectivo enorme, somos el colectivo más grande del mundo, porque encima en número somos mayores a los hombres. Pero aunque tengamos un colectivo tan grande, todavía no hemos conseguido tener una fuerza capaz de invertir la tendencia que hay. Al revés. Ahora nos estamos encontrando en donde otra vez se está poniendo en discusión el derecho o no a abortar. Se está poniendo en discusión o no el derecho a separarse y a divorciar de un marido.
¿Eso sí? ¿A Italia?
En Italia se está haciendo. Hace la semana pasada hubo una sentencia de un caso de homicidio de un hombre que mató a su mujer y se le dio una condena mínima justificando que el marido, como estaba en un momento de celo, o sea, tenía un celo exacerbado, pues su justificación fue que estaba dentro de una tempesta emotiva, con lo cual le ha caído una pena ridícula. Estamos volviendo atrás al delito de honor. O sea, se están haciendo muchísimos pasos atrás. Entonces, en esta razón, a razón de eso, pues tenemos que luchar aún más.
Contextualitzant un poc més en l'àmbit espanyol aquests nous debats sobre el feminisme, més enllà de les irrupcions que ja n'hem parlat abans també amb na Katie Wenham i amb na Mar Ferrer, de les irrupcions de postulats com Vox o Azteoir, etc., també hem vist com Ciutadans, per exemple, ha llançat un discurs a favor de regular la prostitució, regular el tema de la gestació subrogada, no volen ni sentir parlar del tema del llenguatge anomenat inclusiu, no?
Però aquí estan mesclant moltes coses, perquè el llenguatge inclusiu és el cap i la fi, si el masclisme és un planeta, el llenguatge inclusiu no és ni un satèl·lit, ni tan sols és una mica de pols estel·lar que hi ha per allí, i amb això m'ho centrant molt Si hem de dir tots i totes o totes o tots o no sé què...
Jo això potser em sembla una mica forçat, però en canvi, sí. Per exemple, sí que puc intentar, no sé, Merche, tu que també t'has dedicat amb això, no? A l'hora de redactar la notícia, aquest matí ho estava fent, perquè hem parlat de les iniciatives dels centres educatius per commemorar tota la setmana del 8M, no? Anomenar-ho. Llavors, en comptes de dir els alumnes i les alumnes, que a mi doncs, em sembla una mica forçat, jo dic l'alumnat.
Val, però
per dir alguna cosa.
És que, continuant amb aquesta argumentació, se poden buscar alternatives, però el que no hem de fer és confondre el que és un llenguatge sexista, és a dir, fa 40 anys l'alcaldessa era la mujer de l'alcalde, i fa 2 anys una mujer fàcil era una prostituta i un home fàcil no existia, vull dir, o un home que és un put és molt llest i una dona que és una puta és que se'n van bombes a practicar el sexe.
Això encara existeix.
Vull dir, això és llenguatge sexista. Sí, sí, però això de dir que si deim tots només feim referència als homes, però si deim totes feim referència als homes i les dones, allò personalment, gramaticalment em repel. I a més em pareix que no és el problema. No. Perquè allò que els polítics diguen tots i totes, o que diguen totes quan hi ha homes i dones, i dones, però després no facin polítiques efectives d'educació, de sanitat, de conciliació familiar i tot això, allò personalment el que em fa és vergonya. I és a lo que està manant. Hi ha una correcció política de parlar de que tots, nosaltres somos todas i tot el que tu vulguis, però després no veus que es dediquin esforços efectius amb el que és legislació laboral, sanitària, educació pública, perquè tot això ens repercuteix a tots, però principalment a les dones, per una cosa que deia abans ell, perquè les dones moltes vegades, com que són les que crien, són les que han de mantenir una xarxa de salut, d'educació pública forta que els exoneri de segons quines responsabilitats. Per tant, no ens quedem amb aquesta cosa del llenguatge inclusiu, el que hem de fer és gratar. Perquè jo que algú diga todos, referint-se a les homes i a les dones, però després apliqui una política laboral efectiva que permeti conciliar les dones que decideixen criar, allò m'és igual que ho anomeni com vulgui, però que això es pugui dur endavant. Per tant, estan fent que un detall, que a més serveix a voltes per ridiculitzar tot un moviment, passi davant i no entrem en els fons de la qüestió. I això personalment és una cosa que em fa perdre absolutament els nervis. Parlem de lo que importa, no de la manera com ho vestim.
Sí, que ens centrem en aquest problema, però no és un problema veritable. Exactament. Estem com passant una manta, no?, per davant perquè no veiem el problema veritablement.
És quedar-se en la forma.
És com per despistar, no? Clar, és una manera de despistar.
La forma. Sí, però també és veritat que a vegades la nostra manera de pensar, de parlar, configura el nostre pensament.
Però no per dir tots i totes, la legislació laboral es canviarà.
No, un médico o una mèdica, no sé, no, és que la llengua és molt àmplia, no passa res perquè diguem médico i és una dona, o dir mèdica és que ens sona molt, molt raro, molt estrany, és com canviar de cop i volta les regles de la gramàtica.
Però moment,
no?
A principi de la democràcia també sonava estrany dir diputada, i de fet deien diputado, Maria, el que sigui.
O advocada. Jo fins fa anys, jo era advocat i jo deia, no sé si s'han donat compte, però jo som una dona. Però vull dir, aquestes són petites batalles, sí, això no és la batalla
petites,
important.
Que no són importants.
Estic d'acord, totalment d'acord.
Jo crec que ens hauríem de centrar més en l'acció de la ciutadania, no? Perquè la gent hauria de fer més força per defendre els drets de la dona. Tant a la família, els homes, per exemple, avui també podrien fer vaga. Els homes també podrien demanar a la feina, no anar a la feina, tenen aquest dret que està declarat, és oficial, o si poden faltar a la feina, i marxar i dir, bueno, jo estic defensant a les dones, perquè també sóc feminista, perquè també hi ha homes que són feministes i que han de defensar a les nostres drets. I no ho estan fent. Aquests homes estan a la feina, estan treballant, i a les 12 possiblement només hi haurà un 80-90% de dones a la plaça, i no hi hauran pràcticament homes.
Potser hi haurà uns homes que faran aquesta aturada parcial de 12 a 2, aquestes 2 hores per anar...
Però ens falta la vostra força, no? Perquè hem d'estar units en això, són lluites que hem de fer junts, no només dones, que estem amb les pancartes allà, defendem els nostres drets.
O sea, vuelvo a decir, tenemos que entender que somos un colectivo, entonces no es una cuestión solo de género. O sea, si yo como persona apoyo un colectivo porque reconozco que su lucha es correcta, es independientemente si es hombre o mujer. Y nosotros tenemos que vivir esta gana de poder llegar a una igualdad verdadera como colectivo. O sea, cuando los taxistas han hecho huelga, eran hombres y mujeres, era un colectivo que se movía. Lo mismo, o sea, el derecho humano de tener igualdad es un derecho que pasa sobre nuestra piel, pero es es un derecho universal. O sea, no se puede decidir que hay un ser humano que tiene más derecho que otro. O sea, es hay que apoyar un colectivo entero.
I una cosa molt important, el fet de que avui fem vaga no és només pels drets humans, per la tasca a la feina de casa, per cuidar els nens, per tenir més sous, és per paralitzar l'activitat econòmica del país, perquè siguem conscients de que la dona està portant moltes coses econòmicament a aquest país. I clar, si nosaltres no estem a la feina, que es noti a la caixa. Que es noti, però no només en les fàbriques, en les empreses, en les botigues de Formentera, que també es noti a casa, que les dones deixin de fer el dinar d'avui, que no agafin els nens al col·le, que no facin les coses que fan cada dia, sinó que es parin completament perquè la societat es doni compte de quin paper estem jugant, no només polític, econòmic, sinó també social, que nosaltres som un pilar molt important de la família i no s'està donant aquesta importància a aquestes dones que treballen a casa, que no cobren, que estan cuidant a les seves mares i a iaies, als seus pares, a la gent gran, no està sent reconeguda aquesta tasca. El govern també hauria de fer alguna cosa amb això, no? Persones que cuiden els seus grans haurien de tenir un sou, també. O sigui, és un conjunt de moltes coses, no?, el dia d'avui que hem de tenir, penso, en compte.
Per cert, parlant de vaga, encara no tenim dades oficials, però sí que us han arribat algunes xifres. Per exemple, el CEIP mestre Lluís Andreu, la vaga ha tingut una repercussió pel que fa a 17 professors, 14 s'han adherit a la vaga total i 3 a la parcial, la que dèiem ara de 2 hores, és a dir, el 70,8% dels docents del mestre Lluís Andreu avui estan mobilitzats per aquesta jornada del 8M i han anat a classe uns 141 alumnes. Penseu que el mestre Lluís Andreu és de doble línia, té més de 400 alumnes, o sigui, significativa absència a les aules per part de l'alumnat. També us hem de dir que aquí a Ràdio Illa part del nostre personal s'ha adherit a la vaga parcial d'aquestes 2 hores, per tant avui us podrem oferir els nostres continguts radiofònics de forma normal, però els continguts web sí que notareu doncs, que avui estan minvats per aquest motiu, perquè hi ha treballadors de Ràdio Illa que han decidit doncs, adherir-se a aquesta aturada de 2 hores. També m'agradaria que poguéssiu escoltar un vídeo que ha preparat la Societat Deportiva Formentera per commemorar la jornada del 8M.
Ella s'ha cansado de tirar la toalla.
Nosotros decimos basta.
No toleramos machismo en los vestuarios.
Ni en los terrenos de juego.
El deporte es sinónimo de respeto y tolerancia.
Todas y todos los deportistas somos iguales.
Con las mismas condiciones y posibilidades.
Por eso también decimos no.
No al abuso de las mujeres.
No compartimos contenidos que cosifiquen a la mujer.
No a la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras.
No a la desigualdad entre hombres y mujeres.
No tenemos conductas machistas en casa.
Ante cualquier maltrato a una mujer, di no.
No, no es no.
Ni una menos.
Desde la Sociedad Deportiva Formentera apoyamos la lucha por la igualdad de género.
Eso es, o sea, es empezar claro. Desde en todos los ámbitos, o sea, laboral, deportivo, o sea, es tiene que convertirse en algo estratificado dentro de nuestro ADN. O sea, tiene que llegar a un momento que, como no veremos diferencia entre una persona de un color con otra, no veremos diferencia entre una persona de un sexo y de otra. O sea, tenemos que asumirlo y a través de las generaciones, pues, transportarlo dentro del ADN, ya está. O sea, es algo que ya es obsoleto y lo tenemos que superar.
Hay una cosa que me llama especialmente la atención y es la música que se ha puesto de moda entre los jóvenes, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del reggaetón. No sé si alguien que está escuchando la radio ahora está escuchando este tipo de música o deja que sus hijos lo hagan, pero es una música que es muy machista. Muchísimo. Tiene unas letras dominantes, insultantes, aberrantes, y los jóvenes, incluso algunos que ni siquiera están entendiendo lo que se está diciendo en ese mensaje, están bailando estas canciones y escuchando estas canciones.
Y lo cantan.
Y lo cantan, además, ¿no? O sea, sin ningún pudor y no pasa nada. Los padres deberían tener mucho en cuenta estas cosas, que los hijos, para ser educados, también la música tiene mucho que ver con la educación de los hijos. Y no solamente el reggaetón que entendemos porque es en castellano, sino también música que es en inglés, hip hop, rap, no saben lo que están diciendo, a lo mejor no la entienden, però deberían preocuparse por saber qué música están escuchando sus hijos.
Mira, sobre això justament a l'Institut Marc Ferrer fan un taller aquests dies que analitzen les cançons en nom de dona per reflexionar al respecte de quina imatge es dona de la figura femenina en l'entorn musical i a la vida pública.
Ah, també, bueno, la imatge que dona la dona.
Realment, si hi ha una solució, passa precisament per l'educació, perquè nosaltres ara el que estem parlant és de pal·liar un defecte que ja hem adquirit culturalment des de fa anys. Hem d'educar les noves generacions perquè tinguin la vista que deien na serena de que no hi ha diferències importants entre un home i una dona. Si això s'aprèn des de petit, després no haurem de fer aquestes tasques de correcció que hem de fer ara perquè nosaltres això no ho teníem assumit fins ara. Per tant, precisament hem de passar per això, per fer feina, per educar, i això requereix molt d'esforç i requereix inversió.
Fíjate que hay una frase que dijo una de las activistas alemanas, que fue una de las primeras mujeres trabajadoras que luchó abiertamente por que se respetaran los derechos de las mujeres, que es Clara Zetkin, creo que se pronuncia. Ella decía que lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractiva para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer. O sea, fijaos en esta frase final. O sea, la mujer la veían como una persona sumisa a la que se podía maltratar y a la que se podía utilizar y a la que se podía pagar un menor sueldo, ¿no? Fijaos vosotros, cuando empezó todo este movimiento, fue lo primero que por lo que se peleó, para que la mujer no fuera vista como sumisa, ¿no? Y es justo lo que se está haciendo en nuestro siglo XXI, en los vídeos de música. Se utiliza a la mujer todavía, tristemente.
En un anuncio de publicidad.
O en la publicidad, en la
ahí
música.
Es impresionante.
Se sigue utilizando
la
mujer.
Hay una instrumentalización del cuerpo del ser de la mujer.
Así
que es impresionante.
Una lucha ahí.
Pero, Merche, lo que te digo, el tema del reggaetón, yo lo veo mucho junto a lo que es, te digo, lo que es la nueva creación incluso de partidos políticos que basan su propio programa político sobre la opresión, ¿no? El volver a controlar a la mujer. O sea, yo lo veo como en todos los ámbitos, a nivel político, a nivel musical, o sea, está volviendo a crecer un deseo de control.
Ese deseo yo creo que siempre ha existido.
Sí, sí, por supuesto. Ha habido un momento siempre que se ha calmado, pero ahora están volviendo.
Yo creo que lo importante es que las mujeres que son conscientes de esta problemática no van a hacer caso de estos políticos, se van a reír en su cara. O sea, nos va a dar igual que Vox, PP, cualquier partido político de derechas quiera potenciar este tipo de actitudes en nuestra sociedad. Nosotras, si somos mujeres inteligentes, vamos a ignorarlos y no van a ganar elecciones. El poder lo tenemos las mujeres, pero si no somos conscientes de esa precampaña electoral, de las mentiras y de las cosas que se dicen, y votamos simplemente porque nos cae bien este señor que sale en la tele y no somos conscientes de lo que realmente hay en la campaña preelectoral, entonces sí que ganarán elecciones partidos de derechas que no defienden nuestros derechos.
És que el problema que tenim és que ara es fa més visible perquè hi ha partits que es ve que n'han fet bandera, però hem de tenir en compte que fa dos eleccions, quan aquests partits no existien, hi havia gent que votava altres partits existents. És a dir, els votants de Vox no venen de l'extrema esquerra. No. Segurament fa dos eleccions la majoria votaven el PP. El que passa és que després, com que estava diluït en un grup més gros, no m'ho donava en compte. Però hem de tenir en compte quins són els partits que fan campanya amb determinats temes sensibles. L'avortament, els drets laborals, educació i sanitat pública. No cal anar en l'extrem o en el ridícul d'un senyor muntat a cavall dient que ve la Reconquista. No, aquestes idees ja hi eren abans. El que passa és que ara els podem identificar i aïllar. Però segueixen existint perquè ja eren abans i continuen després.
I inclús hi ha menys pudor en declarar-les, aquesta intenció. O sigui, jo, per lo menos, hace anys, tenien un poco más de pudor. No era tan descarado. Ahora ya es totalmente descarado. O sea, lo digo claramente que tú, mujer, eres un ser inferior. Así de claro, te lo digo. Pero lo que a mí me preocupa no somos nosotras. A mí lo que me preocupa son las nuevas generaciones. Yo he visto en YouTube vídeos de chavalas, de muchachas jovenísimas de 13, 14 años, declarando que es correcto violar una mujer que se va por la calle con minifalda. Y estas ideas no le vienen de la escuela probablemente, le vienen de la familia y de lo que ve en la televisión. Porque en el momento que tú mandas a este señor en la tele declarando estupideces, por supuesto, y cosas anacronísticas, pero algo queda, son mensajes que igualmente pasan, porque no puede ser que haya muchachas tan jóvenes que tengan ideas tan firmes cuando ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo. Entonces, ahí es donde la familia tiene que intervenir, ahí es donde la educación tiene que intervenir, dar a los instrumentos a las nuevas generaciones para saber leer los mensajes que están pasando. Están pasando mensajes muy fuertes, muy fuertes.
Está claro que es la familia lo que debe, la que debe...
Y la educación,
dar
la
educación a los jóvenes adecuada para que ellos sean conscientes de qué está bien y qué está mal, que conozcan los límites. Si la familia, a veces se dice, bueno, es que los padres, la madre, el padre, están tan ocupados con su trabajo, con su vida laboral, que están olvidando la educación de los hijos. Y este es un problema que tenemos que acatar, porque hay que dedicarse más a los hijos para que hacerlos conscientes de cuál es el problema de nuestra sociedad y que hagan buenas elecciones y sean acertadas.
Tenim dades també del seguiment de la vaga al Col·legi de Sant Ferran de 29 mestres i tenint en compte que 7 d'aquests professors o professores són de serveis mínims, tenim 15 docents en vaga i 7 que no n'han fet. Pel que fa a alumnes, només han anat al centre 72 alumnes i compteu que n'hi ha 338. O sigui, també hi ha hagut un seguiment unànime per part dels progenitors, doncs, que han decidit, doncs, de facilitar que els docents que ho vulguin puguin fer avui la vaga.
I la meva pregunta és, d'aquests 72 que han anat al col·le, no? Com era? Espera, repeteix?
Sí. O sigui, dels 338 alumnes del centre de Sant Ferran, 72 han anat al col·le.
Vale, aquests 300 i pico que no han anat...
Sí.
Totes en la plaça.
No, la pregunta és, aquests 300 que no han anat, saben per què no han anat al col·le o és que s'han agafat el dia de festa? Perquè això aquí estem parlant de la...
Espero que estarem totes la plaça.
Sí, però més enllà d'agafar la festa, no, també hi ha un punt de, crec jo, de consciència dels pares, no? De dir, anem a facilitar que els profes puguin fer una jornada de vaga, no portant molts al·lots i al·lotes al
centre. Però explicar-los per què no van al col·le.
Ho hem de deixar aquí. Serena Maduzzi, Merche Martínez, Maite Farré, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.